Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Mireia Sanz.
El comitè d'empresa de l'Hospital de Sabadell ha fet avui un crit d'alerta denunciant una manca d'equipament de protecció individual pel personal sanitari i assistencial del centre per fer front a la crisi del coronavirus. Diuen que si no es reposa aquest material no es podrà garantir una atenció correcta als pacients sense que això suposi un increment de risc afegit pels treballadors. Una demanda que de fet no arriba només des de l'Hospital de Sabadell. Precisament per aquesta qüestió, Fernando Simón del comitè d'emergències ha explicat que s'està treballant per tal que aquests elements puguin arribar l'abans possible a tots els hospitals de l'Estat, però ha dit que els fabricants de gels i de mascaretes tenen problemes d'estoc per l'increment de la demanda a nivell mundial. Espanya, per cert, és el quart país amb més casos i ja compta amb 13.700 afectats des de l'inici de la pandèmia, dels quals han mort 578 persones i 774 han estat ingressades en estat greu. Ara bé, ja han superat la malaltia 1.081 persones. La crisi del coronavirus marcarà, com no pot ser d'altra manera, el Notícies migdia d'aquest dimecres 18 de març, un informatiu que us explicarem amb la Rocío García a les vies de so.
Titulars.
L'atenció dels sense sostre requereix l'adequació d'un espai on poder-los atendre. Així ho veu l'Ajuntament, que ja està a la recerca d'un local. Ara bé, les entitats del tercer sector, que treballen amb els sense sostre, hi tenen algunes recances. Quines són? Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Doncs, per exemple, Actua Vallès considera que la manera de funcionar de les persones que viuen al carrer i les situacions cronificades amb les quals es troben fa que sigui difícil que estiguin d'acord en quedar-se en un alberg. Alberto Capitán és el director.
Però pensem que muntar un dispositiu així al cap d'uns dies o tindrem molts conflictes a dins del dispositiu o serà buit perquè la gent dirà que marxa i que no, tampoc no tens la possibilitat legal de dir-li que no pot marxar, no el pots retenir.
Tant Creu Roja, intensificant els serveis de la unitat d'emergències socials, com Ningú Sense Sostre, obrint els albergs dels quals disposen, han activat mecanismes per atendre els sense sostre en aquest context.
Les mesures econòmiques del govern espanyol amb una injecció de 200.000 milions d'euros per ajudar les empreses i els treballadors a superar el context de crisi derivaran en la convocatòria d'expedients de regulació temporals d'ocupació, els coneguts com a ERTOs, i coincideixen tant la patronal com els sindicats.
Les patronals asseguren que les empreses els han demanat informació sobre aquests expedients i en aquesta línia Alicia Bosch, presidenta del CIESC, destaca que el comerç i la restauració són els sectors més afectats.
El que és comerç i hostaleria són els més afectats de tots, però de llarg. Vale? Llavors aquí sí que esdevindran els propers dies, vist ara quin escenari tenim administrativament parlant, d'acord? Ja hi ha la publicació al BOE de les mesures adoptades ahir en el Consell de Ministres. Vist això, ara sí que avui hi ha segur que tenim moltíssimes consultes i s'esdevindran els propers dies.
Des dels sindicats lamenten que fins ara no s'ha informat massa sobre els drets dels treballadors, sinó que s'ha focalitzat molt en els empresaris. Per això, José Luis Fernández, de la UGT, diu que els treballadors pateixen una doble discriminació.
De esta situación hay una doble penalización, ¿no? Trabajadores ciudadanos, además de estar confinados, están en casa pensando si van a perder el puesto de trabajo. Es importantísimo dar ese mensaje de tranquilidad, ¿no?
Comissions Obreres i la UGT han obert una línia telemàtica d'informació pels treballadors.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim plana de serveis. Ens fixem en la previsió meteorològica que ens acosta el Jordi Mateo. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia. A hores d'ara encara tenim força restes de núvols alts i mitjans que molts punts del país encara deixen el cel entremig i molt ennuvolat. Tot i així, hem d'esperar que aquesta nuvolositat tingui tendència a trencar-se amb el pas de les hores. Aguantaran una mica més aquests núvols a punts del terç sud del país, on també al llarg de la tarda tendiran a trencar-se. Hem d'esperar també que puguin créixer alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu i fins i tot no podem descartar que deixin algun ruixat molt aïllat i d'intensitat feble. També destacar que la temperatura avui al centre del dia serà més alta. Arribarem a valors de temperatura màxima que poden voltar els 21 graus en alguns punts del país. De cara a la jornada de demà, predomini del sol, alguns núvols baixos, això sí, a punts del litoral, i també, novament, el creixement d'alguns núvols d'evolució diurna a punts del Pirineu i del litoral, que en el cas de la serralada pirinenca podrien deixar algun ruixat. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Es nota la crisi del coronavirus a les carreteres? Segons informa el web del Servei Català de Trànsit, sí que es nota perquè no hi ha afectacions a la xarxa viària catalana, exceptuant les que hi ha a la zona d'Igualada i de l'Anoia pel confinament d'aquests municipis. Anem, però, al Transmet per veure com se circula el transport públic. David de Toro, bon dia.
Molt bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs ara mateix el transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona no registra incidències destacables, segons ens indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, recordeu que els trens de les línies R6 i R60 de ferrocarrils no arriben a Igualada. Finalitzen i inicien el recorregut a la Pobla de Claramunt. La R3 de Rodalies finalitza a Puigcerdà i es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes a la R1 de Rodalies. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts de 2:15 al migdia.
La notícia del dia.
El comitè d'empresa del Parc Taulí reclama amb urgència més equips de protecció individual, els anomenats EPI, per reduir el risc de contagi entre els professionals que tenen pacients amb Covid-19. A través d'un comunicat difós a través de Twitter, els representants de la plantilla alerten que no tenen suficients mecanismes per afrontar la crisi sanitària i demanen solucions immediates.
Mascaretes, guants o gel hidroalcohòlic, aquests són els principals elements que inclouen aquest equips de protecció individual i que, segons ha denunciat el comitè d'empresa del Taulí, escassegen a l'hospital. Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, ha admès que hi ha falta d'equips d'aquest tipus, però ha assegurat que en els pròxims dies s'anirà donant resposta a la demanda.
Obviamente no tenemos un exceso, pero se están solventando hasta el día de hoy. Estamos consiguiendo mantener el abastecimiento. Sí que es cierto que según las informaciones que hemos recibido en este comité de seguimiento que mencionaban al principio en el Ministerio de Sanidad, es muy posible que en los próximos días tengamos suficientes equipos de protección personal para no ir con esta, digamos, tensión que nos mantiene el ir resolviendo el problema día a día o cada dos días.
El comitè d'empresa del Taulí ha denunciat avui la situació si es té en compte que en els pròxims dies el nombre d'infeccions hauria d'arribar al pic màxim. En aquest sentit, els representants dels més de 3.500 treballadors amb què compta la corporació sanitària ara mateix adverteixen que si no es dona una solució ràpida a la falta d'EPIs, serà difícil assegurar una correcta atenció als pacients sense un augment de risc afegit per als professionals. Alhora, en l'escrit, el comitè recorda que en aquests moments només s'estan efectuant tests diagnòstics a pacients greus i personal sanitari amb símptomes, un fet que la plantilla atribueix a la manca de recursos que des de fa anys pateix la sanitat pública.
No obstant això, des del comitè d'empresa del Taulí s'insisteix que a dia d'avui es manté una atenció adequada als malalts ingressats per Covid-19.
Segons el comitè, això és gràcies a la implementació aquesta mateixa setmana als corresponents plans de contingència per frenar l'avanç del coronavirus. A hores d'ara, la pandèmia obliga a mantenir ingressats a l'hospital més d'una setantena de persones, segons les últimes dades facilitades pel Taulí.
I atenció, perquè la direcció del Taulí ha desmentit a primera hora del matí que s'estigués fent una crida perquè s'aportessin intercomunicadors per a l'UCI de l'hospital. Arran de la notícia falsa que havia fet córrer per les xarxes socials, la corporació recorda que únicament s'han de seguir els canals d'informació oficials i demana no contribuir a la difusió de missatges, àudios o vídeos que no provinguin de fonts conegudes i contrastades. No deixem l'àmbit sanitari perquè, de fet, el Departament de Salut impulsa una aplicació per fer un seguiment del coronavirus entre la població. Els ciutadans que tinguin alguna mena de símptoma poden respondre a un paquet de preguntes i la informació d'aquest qüestionari estarà en mans dels responsables sanitaris. En cas de sospitar d'un possible cas de Covid-19, es prestarà atenció sanitària immediata sense que el pacient Karen s'hagi de desplaçar.
Sí, l'aplicació l'ha presentat aquest matí la directora de l'Àrea Ciutadana, Innovació i Usuari del Servei Català de la Salut, Rosa Romà, que ha destacat que es podrà fer un seguiment molt exhaustiu dels símptomes dels ciutadans.
Pretenem que el ciutadà la respongui d'una forma continuada i evolutiva, de forma que podrem tenir informació si va evolucionant d'un estat de salut sa a un estat de salut més lleu, d'un estat de salut més lleu a un estat de salut una altra vegada més sa, o anem evolucionant cap a un empitjorament d'aquesta simptomatologia. I, per tant, li anirem demanant a aquest ciutadà que ens contesti d'una forma concreta segons l'estat que ens ha donat d'informació, si necessitem que la informació ens la doni amb una freqüència d'una vegada al dia, dues vegades al dia o amb major freqüència.
Des del Departament de Salut també han explicat que per evitar al màxim l'atenció presencial i evitar els desplaçaments es potencia l'atenció digital a través d'un nou telèfon al 900 053 723 i un enllaç a internet per registrar-se a l'espai digital de La Meva Salut. D'aquesta manera, infermeres podran fer consultes al seu metge o infermer, descarregar-se el pla de medicació o accedir als resultats de proves que s'hagin fet.
Les últimes dades, de fet, sobre la incidència del coronavirus registren 13.700 afectats arreu de l'Estat, dels quals 578 persones han mort i 774 estan ingressades en estat greu i a les UCIs. A tot l'Estat, a hores d'ara, 5.700 malalts, hi ha 5.700 malalts hospitalitzats. D'altra banda, Fernando Simón, del Centre d'Emergències, ha explicat que hi ha 1.081 persones que s'han curat, cosa que suposa una taxa de curació del 8%, que ascendeix fins al 17% a Madrid. Més enllà de les dades, avui també hem sabut que la Fiscalia està investigant una residència de Madrid on en els últims dies han mort 17 persones grans per coronavirus.
De moment es desconeix quin presumpte delicte s'atribuiria als responsables de la residència Montehermoso, però sí que se sap que concentra el major nombre de morts a la Comunitat de Madrid. A més de les víctimes mortals, hi ha 75 contagis, entre ells personal i sanitaris del geriàtric. Els familiars dels interns han denunciat una falta de mesures i d'opacitat en aquest centre privat amb places concertades, on hi ha ingressades 200 persones.
A tot això, tant a la Xina com als Estats Units i Europa ja treballen en una vacuna contra el coronavirus.
Des de la Xina han anunciat avui que n'han desenvolupat una amb èxit i que s'estan autoritzant les proves en humans, tot plegat l'endemà que els Estats Units iniciessin ja proves en humans d'una altra vacuna contra la malaltia. Per la seva banda, Europa és la tercera participant en aquesta cursa per aconseguir no només la vacuna, sinó una patent molt valuosa.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
És un altre dels temes destacats del dia. Les entitats socials de Sabadell reclamen a l'Ajuntament una resposta urgent per totes les persones sense llar de la ciutat. Denuncien que són un dels col·lectius més vulnerables de cara a la propagació del Covid-19, ja que no compten amb un espai tancat per fer el confinament ni tampoc amb mesures d'higiene adequades. Una crida que ja ha tingut resposta per part del consistori. Des d'Acció Social asseguren que estan buscant per habilitar-hi un alberg que s'adecui a les mesures sanitàries i de seguretat establertes per l'estat d'alarma. Vera Gallifa, bon dia.
Bon dia. Una solució que no ha convençut Albert el capitán, director d'Actua Vallès. Capitán ha remarcat que les persones sense llar són persones que estan acostumades a tenir llibertat i defensa que no durarien gaire temps compartint tan poc espai amb tanta gent. El president de l'entitat, però, ha llançat una contraoferta al consistori.
Obrim pisos que estiguin buits, teniu amb l'estat d'alarma podeu disposar de pisos a nivell privat, i que no cal que siguin ni del parc públic, i comencem a posar persones d'una en una o dos en dos. I en total, si les posem de dos en dos, amb 10 pisos hem tingut suficient. I després garantir, doncs, subministrar-los menjar, subministrar-los el que necessitin pel seu dia a dia, però em sembla que serà més efectiva aquesta mesura que no pas la de l'alberg.
A Sabadell, les entitats que tracten amb persones sense llar han hagut d'activar aquests dies tota mena de mecanismes per mantenir tota aquesta gent sota control sanitari. David Jové és coordinador de Creu Roja Sabadell.
Des de ja fa uns dies estem fent un seguiment més acurat i en aquest cas també tenim la unitat d'emergència social, que el que procura, a part de fer el seguiment habitual, també donar consells de seguretat, conductes, evitar les conductes de risc, i així com poder detectar algun tipus de necessitat que puguin tenir en aquests moments, no?
Des de l'entitat Ningú Sense Sostre ha obert dia i nit les diferents cases d'acollida on hi atenen 22 persones. La Rosalia Morera, responsable de l'entitat, ha explicat quins controls sanitaris realitzen els membres de l'associació.
Totes les tres entitats han reclamat una resposta ràpida a l'Ajuntament, tot i reconèixer l'esforç que estan fent des de la regidoria d'Acció Social. Obrim plana econòmica. Les patronals sabadellenques asseguren que els ERTOs estan a punt de presentar-se en els pròxims dies. Les mesures anunciades pel govern espanyol per tal de facilitar la tramitació d'aquests expedients de regulació d'ocupació temporals han donat tranquil·litat als empresaris que la setmana passada mostraven la seva inquietud. La proposta de Pedro Sánchez garanteix que els llocs de treball es mantinguin i permet que les empreses no hagin de pagar la seguretat social dels seus treballadors. A més, aquests es podran acollir a la prestació de l'atur sense que computi com a atur consumit.
Una de les mesures que més ha agradat a les patronals sabadellenques és l'agilització de les presentacions dels ERTOs. Si l'empresa pot justificar que ha vist com li queia l'activitat o té pèrdues per la declaració d'alarma del coronavirus, es considera una causa de força major i els tràmits per fer l'expedient temporal s'enllestirien en 7 dies. Com demanaven els sindicats, els treballadors afectats no seran acomiadats de forma definitiva i, a més, cobraran l'atur. Ramon Alberic, president de la Cambra de Comerç, assegura que les sol·licituds estan en marxa.
Ja se n'estan presentant moltes de sol·licituds. Hi ha moltes empreses que s'estan quedant aturades perquè s'estan produint, un problema ja s'està produint, per un cantó és la pròpia normativa ha fet aturar activitats, però després també s'està produint una certa mancança de matèria prima, de components, de recanvis, perquè s'estan aturant les cadenes d'aprovisionament.
Entre els sectors més perjudicats per l'estat d'alarma hi ha el comerç minorista i la restauració, també aquelles empreses que s'han trobat aturada a la cadena de subministraments. Per aquest motiu, la presidenta del CIESC, Alicia Bosch, assenyala que podria ser més efectiu una aturada generalitzada a tot l'estat.
Segurament seria la mesura més efectiva, no, en aquest sentit, però que ens posem tots d'acord, perquè si no, no tindria sentit, no, d'alguna manera. Aturar l'activitat econòmica és complicat, però si la tanquem, la tanquem tot. Però clar, s'està donant una incertesa que en alguns espais sí, en alguns espais no.
El que reclamen al govern espanyol és concreció en com s'han de presentar les sol·licituds dels ERTO temporals, així com els autònoms han de poder accedir a les ajudes anunciades si no poden desenvolupar la seva activitat.
Aquesta és la visió dels empresaris, que en certa manera coincideix també amb la dels treballadors. Els sindicats asseguren que les mesures que ha pres el govern de Pedro Sánchez aboquen directament a la presentació d'expedients de regulació temporals d'ocupació, però agraeixen que aquests vagin acompanyats de mesures per no perjudicar els treballadors. Ara bé, això sí, demanen temps per llegir-les en detall.
La UGT considera positives les mesures que ha presentat el govern espanyol, però lamenta que fins ara s'ha explicat amb molt detall les mesures que es prenen i que ajuden a l'empresari i poc les que van destinades al treballador. Un treballador que, segons el secretari general del sindicat a la comarca, José Luis Fernández, està en una situació de doble indefensió.
Primero, salvaguardemos la salud, mantengamos las medidas de seguridad que nos recomiendan las autoridades sanitarias, no salgamos de casa en la medida de lo posible y luego tengamos la tranquilidad de que después de este periodo de inactividad, aparte de ir cobrando nuestro salario, aunque sea a través del desempleo, volveremos a recuperar el puesto de trabajo.
Una visió en què també està d'acord Enrique Rodríguez, secretari general de Comissions Obreres al Vallès Occidental i la Catalunya Central. Assegura, per exemple, que s'ha explicat que el treballador pot demanar reduir-se la jornada per atendre familiars, però que no s'ha deixat clar que això va lligat també a una reducció de sou. Les mesures, diu Rodríguez, portaran directament a la presentació d'ERTOs en diferents sectors.
Però també vindran per causes organitzatives, perquè quan aquestes grans empreses parin o estan parant, n'hi ha d'altres empreses que són proveïdores que tindran de parar perquè no tindran feina. O sigui, això està passant ja va començar a passar la setmana passada i això aquesta setmana cada vegada va més.
Tant Comissions Obreres com la UGT han posat en marxa un servei d'atenció telemàtica als treballadors per resoldre dubtes relacionats amb el decret i amb la crisi del Covid-19.
I precisament avui al Congrés s'han explicat aquestes mesures relacionades amb la crisi del coronavirus. El president del govern, Pedro Sánchez, ha donat detalls sobre el decret de l'estat d'alarma als pocs diputats que han accedit a l'hemicicle. Entre d'altres qüestions, recorda que no es pot sortir al carrer si no és per anar a treballar o per comprar béns de primera necessitat.
En la seva compareixença, Sánchez ha assegurat que aquesta crisi del coronavirus posa de manifest la necessitat de posar en valor l'estat del benestar i analitzar-lo.
Lo que sí debe ser preventivo y anticipatorio, señorías, funcionando como dique de contención de pandemias como el del coronavirus, es nuestro estado del bienestar. Dique de contención sanitario, por supuesto, con una sanidad pública bien dimensionada y bien implantada en todo el territorio. Por eso quiero anunciarles, señorías, que cuando pase esta situación de emergencia, que va a pasar, el Gobierno impulsará una comisión de estudio y evaluación que analice con rigor la situación en la que se encuentra la sanidad pública en nuestro país y elabore un libro blanco a fin de realizar los ajustes y cambios que se revelen necesarios.
Un Pedro Sánchez que ha rebut el suport del principal partit de l'oposició al Congrés dels Diputats, el Partit Popular. Per contra, ha rebut dures crítiques de Gabriel Rufián des d'Esquerra Republicana sobre la gestió del virus, en especial a la Comunitat de Madrid.
Es que es tan absurdo e irresponsable ver a Madrid sin confinar como ver un vagón de metro atestado de gente en Barcelona obligada a ir a trabajar. Ya habrá días para ajustar cuentas. Tenemos al país en la UCI y el médico se acaba de enterar.
En el mateix sentit, s'han posicionat des de la CUP, que han reclamat un pla de xoc per la supervivència col·lectiva i exigeixen confinar tota la població i evitar acomiadaments. Des d'Unides Podem, Pablo Echenique ha demanat més mesures per col·lectius vulnerables. Per contra, des de Vox, reclamen la dimissió dels vicepresidents Carmen Calvo i Pablo Iglesias i lamenta la falta d'autocrítica del govern de coalició.
Encara en plena política, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, comparèixer per via telemàtica a la cambra per explicar les mesures per fer front al coronavirus.
Notícies migdia.
El nombre de persones que passen pels carrers comercials de Sabadell ha caigut un 85% amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma. Així ho apunten des de TS Group Solution, a partir dels sensors instal·lats en les principals vies comercials de la ciutat. Tot i això, el descens de trànsit de vianants ja es va començar a notar la setmana passada, fins i tot abans dels primers anuncis del govern espanyol.
Segons la responsable de màrqueting de TS Group Solution, Sonia Lamela, el nombre de persones que passaven per davant dels comerços de la ciutat ha anat caient de forma progressiva.
La setmana passada, fins que no va haver-hi el comunicat, els primers dies de la setmana hi havia una caiguda, però molt petita, i a mesura que ha anat passant la setmana, doncs s'ha accelerat la caiguda. Tota la setmana tenia una mitja d'una caiguda a Sabadell, a menys 28,1% del tràfic exterior, vale? O sigui, de la gent que va pel carrer, però bueno, tot això s'ha anat accelerant fins ahir, que ha caigut un menys 85,2%. És a dir, el tràfic exterior, la gent que passa per davant dels comerços. Vale, vol dir que la gent s'ha quedat a casa en un 85,2%.
La via més afectada per aquest descens dels clients potencials a Sabadell ha estat la Rambla. Pel que fa a les botigues, un 62% dels establiments del conjunt de l'Estat han tancat. Ja durant la setmana passada, les botigues de roba i calçat van registrar un descens de clients entre un 40 i un 50%. En canvi, els supermercats, farmàcies i establiments d'informàtica han vist créixer els ciutadans que hi entraven entre un 10 i un 35%.
I atenció, perquè Sabadell en Comú reclama la incorporació immediata al sistema públic de salut de l'Hospital Quirón Salut del Vallès, l'antiga clínica Aliança. La formació coordinada per l'exregidor Eduard Navarro i Cris Molins ja ha traslladat la petició al govern municipal i també al seu grup parlamentari. Josep López és el responsable de polítiques municipals dels comuns.
Reclamem que l'alcaldia de la ciutat de Sabadell es posi en contacte de forma immediata amb la Conselleria de Sanitat per fer aquesta reclamació. Donada la importància que nosaltres veiem que té aquest tema, també ens hem posat en contacte amb el nostre grup parlamentari per tal que es dirigeixi a la Conselleria i insisteixi en aquesta reclamació.
De la mateixa manera, López demana que s'acceleri l'arribada d'equips de protecció individual als centres d'atenció primària, al Taulí i a la Clínica del Vallès. Repassem d'altres qüestions relacionades amb el coronavirus. Comencem dient-vos que la policia municipal ha registrat una vintena de denúncies en un sol dia per no complir amb el decret de l'estat d'alarma. Se sumen a les 5, que van presentar-se entre diumenge i dilluns. I Transports Urbans de Sabadell de Tous redueix el servei a partir d'avui.
La cooperativa dels autobusos comença nous horaris excepcionals que podeu consultar línia per línia al seu lloc web tous.es i descarregar-los a l'aplicació o a l'aplicació també per mòbils. La freqüència de pas de les línies L1, L2 i L3 serà entre 6 i 7 minuts, a la L5 i L55 de 12 minuts i la L15 la L23 i la L44 queden sense servei. Per a la resta, freqüències per sobre de la mitja hora. La companyia desaconsella viatjar excepte per raons inajornables.
El Mercat Central de Sabadell adapta els seus horaris de manera excepcional.
Per gestionar tant la seguretat com el servei públic, el mercat obrirà de dilluns a dijous entre les 8 del matí i les 2 de la tarda i el divendres farà horari ininterromput entre les 8 del matí i 8:45 del vespre.
I acabem, els supermercats Condis obriran una hora abans per la gent gran a partir de divendres.
Alguns establiments d'aquesta cadena a la ciutat avançaran la seva obertura a les 9 del matí per atendre exclusivament a les persones de més de 65 anys. Ho faran el del carrer Les Planes, el de Balmes, també el del carrer Anoia i el d'Irlanda i el de la carretera de Prats de Lluçanès. A partir de les 10 del matí podran accedir als supermercats la resta de clients amb normalitat.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Mireia Belmonte, Laia Palau, Laia Sanz, Maria Vicente i Alexia Putellas. Juntes sumen més de 140 títols esportius i tu estàs perdent.
No saps a què t'estàs perdent.
I tu perds des de fa molt.
De veritat tu vols seguir perdent?
Si no veus esport femení,
t'estàs perdent la meitat de l'espectacle.
Una campanya del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell. Sé on siguis.
Informació esportiva: al centre d'esports podrà finalitzar la Lliga amb normalitat, o com a mínim aquesta és la clara intenció que té la Federació Espanyola de Futbol amb les seves competicions un cop acabi el confinament.
Ho va asseverar el president de l'ens federatiu, Luis Rubiales, i ho va fer, a més, deixant clar que la prioritat és poder tancar la present temporada enfront d'altres alternatives que estaven sobre la taula.
Se hablaba de diferentes escenarios. El primero de ellos, terminar como sea antes del 30 de junio. Eso está muy bien, pero no está en nuestras manos. Yo no puedo garantizar aquí que se va a terminar. Quizá otros se hayan atrevido a garantizarlo. Nosotros tenemos que ser muy rigurosos. No sabemos a lo que nos enfrentamos. Ojalá, nuestro deseo es terminar antes del 30 de junio, pero no lo puedo garantizar.
A més, tots els actors semblen remar cap a la mateixa direcció. La UEFA va decidir ajornar l'Eurocopa de seleccions fins al 2021. Això donaria marge suficient a les lligues per allargar-se el necessari. D'altra banda, avui la Federació Catalana, a més de pronunciar-se en la mateixa línia que l'ens estatal, ha emès un comunicat anunciant que suspèn les autoritzacions de partits amistosos homologats per aquest estiu, preveient, precisament, que encara estaran en joc les lligues, també les territorials. De fet, Rubiales ja va dir en roda de premsa d'ahir que, si cal, les competicions seguiran en marxa més enllà del 30 de juny.
Otros hablaban de dar por nula toda la temporada. Por supuesto, vamos a defender que no. ¿Cómo vamos a defender que clubes que llevan décadas o muchos años tratando por subir y que están en la posibilidad de hacerlo ahora no lo hagan? Quitarle esa posibilidad de ser premiados a aquellos que llevan ya más de dos tercios, casi tres cuartos de temporada o tres cuartos de temporada disputada. No podemos hacerlo y, por lo tanto, queremos que se termine la temporada. Se hablaba de retrotraernos a la mitad de la competición, porque así, de esa manera, todos habían jugado contra todos al menos una vez. Tampoco vamos a avalar esa situación, también sería injusta. Solo nos queda una opción: terminar la temporada.
Rubiales també ha assegurat que totes les ajudes econòmiques promeses estan garantides en la seva totalitat.
I fa uns minuts han arribat les primeres reaccions des del Centre d'Esports Sabadell. El seu director general, Bruno Batlle, ha valorat positivament la voluntat de la federació d'acabar amb totes les competicions d'enguany i s'ha mostrat en la línia de Luis Rubiales de modificar, si s'escau, el format de la temporada següent.
El que hem d'intentar, i bueno, que nosaltres donem suport, és que es pugui acabar la competició. I és veritat que si és més tard dels terminis establerts inicialment, que hauria de ser el 30 de juny, doncs si s'ha de fer-ho, evidentment aquí s'ha de buscar moltes fórmules, que en podem parlar també, però s'hauria de poder acabar, i si és més enllà, doncs més enllà, i la temporada que ve, doncs ja sí, buscar un format que des d'un inici tothom sapiguem quin és, i si s'ha de canviar, doncs lleugerament fer-ho.
Batlle també ha avançat que ahir la nit es va reunir amb la resta de clubs catalans per trobar una solució conjunta. Tota la valoració del director general del Centre d'Esports a partir de les 7 al Notícies Vespre. I les suspensions de competicions esportives pel coronavirus també han arribat a Amèrica. Aquesta setmana havia de començar a Mèxic el preolímpic de futbol, on el sabadellenc Brian López jugava el bitllet per a Tòquio 2020, un torneig, però, que ha quedat posposat.
Era l'última fase de la CONCACAF i el defensa buscava la classificació olímpica amb la selecció sub-23 de la República Dominicana, el país d'origen de la seva família. Brian s'havia desplaçat des d'Andalusia, on jugà a tercera divisió, fins a Querétaro per fer una estada de preparació d'aquest preolímpic. A última hora, però, la competició es va ajornar i el sabadellenc acaba de tornar al país, tot reconeixent el desànim col·lectiu perquè s'havia fet la idea que sí que jugarien.
Cuando nos dijeron y nos dieron la noticia de que no íbamos a jugar el preolímpico, pues los ánimos se fueron abajo y todo el equipo se desanimó un poquito porque todos viajamos desde lejos, uno desde República Dominicana, otro desde Europa, España, Polonia, Holanda, y nos fuimos muchos abajo porque nuestra idea era jugar el preolímpico, ir con muchas ganas y competir hasta el final. Pero bueno, al final lo que toca es eso.
Una lligueta que haurà de disputar en el futur encara sense data confirmada.
I posem aquí el punt final al Notícies Migdia. Tornem, doncs, aquesta tarda als butlletins horaris a partir de les 4 i també a les 7 al Notícies Vespre amb la Karen Madrid. Com sempre, podeu mantenir-vos informats al nostre Facebook i Twitter, també a Instagram, o bé consultar el web de Ràdio Sabadell, www.radiosabadell.fm. Que vagi molt bé. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.